Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els mítics personatges de còmic Mortadelo i Filemón ja controlen el trànsit en un semàfor de Barcelona, marcant amb la seva silueta el vermell i també el verd. És, doncs, un homenatge permanent al seu creador, Francisco Ibáñez, el primer dels quatre semàfors que tindran aquests personatges està en l'encreuament de carrer del Treball amb el Consell de Trento, al barri de Sant Martí, on va viure Ibáñez, i enfront de la guardonada de biblioteca Gabriel García Márquez. Així, Mortadelo és el verd, Filemón vermell. Els particulars agents de la TIA passen ja a dirigir el pas de Viena i vehicles fent realitat la genial idea de Francisco José Ibáñez, d'un professor de Tafalla, a Navarra, que va proposar la idea a les xarxes socials. Tal va ser l'abast de la seva publicació a X, anteriorment conegut com Twitter, que el passat 14 d'agost va presentar la proposta a l'Ajuntament de Barcelona i només 10 dies després rebia un sí per part del consistori. L'homenatge s'estendrà amb la instal·lació de 3 semàfors més amb la figura d'aquests dos personatges. Concretament estaran ubicats a la Gran Via, a la cantonada amb el carrer Bac de Roda, a Urgell, amb Manso, i a la Ronda de Sant Pere, a la Cruïlla, amb el Passeig de Gràcia. Quan a la resta de característiques d'aquest equipament urbà i de trànsit és igual que els models actuals que hi ha repartits per tota Barcelona. Són de color groc, amb els leds, estan fabricats de policarbonat amb el nucli d'alumini. Això els proporciona una alta resistència al vent i a les col·lisions que puguin donar-se per part de vehicles en alguns accidents. També incorporen dispositius sonors perquè les persones invidents sàpiguen quan creuar aquests passos de vianants. I és que el llegat còmic d'Ibáñez és tan gran que hi ha alguns que desitgen fins i tot que aquesta iniciativa s'estengui d'altres ciutats espanyoles. Val a dir que al llarg de la seva dilatada trajectòria, Francisco Ibáñez va acumular més de 100 milions d'àlbums venuts i es va guanyar l'estima de diverses generacions de col·legues seus que el consideren un mestre, i també de legions de miradors de totes les edats dels seus personatges, sobretot Mortadelo i Filemón, però d'altres com Rompetejos o també la famosa Rue 13 del Percebe. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia que estic hora amb la Mar Puerto, notícies d'aquest matí d'actualitat a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar, explica'ns.
Bona tarda, Carlos. Doncs comencem explicant que el Parlament vota demà dimecres si tramita una reforma per prohibir els correbous. El ple començarà a les 15 hores d'aquest dimarts i s'allargarà fins dijous. I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de la mort del científic que estudiava la malaltia de les vaques boges en un laboratori de la Universitat de Barcelona. La policia busca indicis de la causa de la mort i de si els fets podrien ser constitutius d'un delicte. I a Súria han detingut un menor d'edat per produir i distribuir pornografia infantil utilitzant intel·ligència artificial. El detingut fotografiava infants des de la seva habitació i modificava les imatges perquè tinguessin contingut sexual. A tot això, la Sindicatura de Greuges de Catalunya i diversos síndics de greuges de l'àrea metropolitana de Barcelona han alertat sobre l'oblit i la invisibilització que pateixen els familiars de les persones preses per part de les administracions públiques. Entre altres coses, demanen crear oficines d'assessorament i orientació jurídica, econòmica, social i també sanitària. I pel que fa a educació, l'Aliança d'Educació 360 calcula que a prop de 140.000 infants entre 6 i 15 anys quedaran exclosos de les activitats extraescolars aquest curs. Així es desprèn d'una enquesta sobre la qüestió que ha fet l'entitat en relació al curs 2022-2023, que mostra que el 83% dels nens fan extraescolars. Per això demanen més ajuts i també una política d'educació a temps complet a Catalunya. Acabem, però, avui explicant que a Barcelona serà la ciutat convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara l'any 2025. L'Ajuntament crearà un comissari per definir els continguts de la presència de la ciutat a la fira i un grup promotor de ciutat fruit de la col·laboració público-privada.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimecres amb el sol que combina amb, sobretot, algunes bandes de núvols. Si només s'esperen ruixats aïllats aquesta tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. Tot això en una setmana que ve marcada per un temps inestable i els baixos de la temperatura. Demà i dijous pujaran els termòmetres i a partir de divendres tornaran a recular. No es veu cap situació de pluja general i generosa, però sí alguns ruixats al Pirineu i també al Prepirineu. El vent també serà protagonista durant els molts dies d'aquí i fins diumenge. Moment ja per sortir a la xarxa viària, conèixer l'estat de les carreteres amb la Marta Carbó. Endavant, Marta.
Bon dia, que s'ha destacat un accident a la B20 a l'altura de Esplugues del Llobregat. Talla un carril en sentit trinitat i provoca retencions en un tram d'un quilòmetre. A banda d'això, i pel que fa a la resta de la xarxa viària catalana, a aquesta hora el volum de trànsit és baix i no ens consten incidències destacades. Hi havia un accident també a l'autopista P7, a Sant Cugat del Vallès, ja s'ha retirat i en aquest punt va millorant ràpidament la circulació en sentit. De moment, això és tot el secretari de trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cas de l'Álvaro Prieto, un jove de 18 anys, la pista del qual es perd dijous passat a l'estació de l'AVE de Sevilla, evidencia l'absoluta dependència que moltes vegades tenim del nostre telèfon mòbil. Tot indica que l'Álvaro es va quedar sense bateria i a partir d'aquell moment qualsevol gestió es va convertir en un infern per a aquest jove. Sense el mòbil, per trucar ni per poder comprar un bitllet per internet i sense diners en efectiu, tot es va tornar molt complicat fins a un final tràgic, com ja deveu saber. Els problemes als quals es podria haver enfrontat l'Álvaro són els mateixos que sofrim cada vegada que perdem o que ens roben el famós telèfon mòbil. A aquesta dependència se sumen altres factors als quals a poc ens estan empentant la famosa digitalització. Per exemple, ja no acostumem a portar diners a sobre i paguem amb el dispositiu mòbil en qualsevol comerç i qualsevol quantitat, per petita que sigui. Aquesta dependència del mòbil ens fa cada cop més fràgil cada vegada que tenim una incidència amb aquest aparell. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra hem quedat, podríem dir que bocabadats amb la història de la Montse i el seu telèfon mòbil, la recollida l'Andrea Gavarró.
La Montse Navas va ser víctima d'una estafa telefònica extremadament sofisticada. Els estafadors es van fer passar per operadors de telefonia mòbil i coneixien totes les seves dades.
Que em van trucar des de Gestel amb tota la informació meva. A mi no me'n van demanar cap data. Ells tenien tot, o sigui, les meves línies, tot. O sigui, no m'han fet cap pregunta. I a més, fèiem la pausa, un moment, sisplau, saps? Allò que és, o sigui, quan truques amb ell. Llavors, me'n oferia perquè se m'acabava la potabilitat, i efectivament s'acabava la potabilitat aquell mes. De, bueno, em feien un regal, que era un mòbil, amb la qüestió d'estar 2 anys més a potabilitat amb ell.
Una oferta llaminera, segons la Montse, ja que el producte promès era un iPhone a baix preu. Res no semblava sospitós, sinó una conversa amb un operador de telefonia mòbil més. L'estafa arriba fins a tal extrem que fins i tot li arriba el telèfon mòbil ofert.
Efectivament, el mòbil arriba. Anem a buscar, però clar, no estava aquest còdic de barres. Llavors jo truco i li dic que no porta còdic de barres aquest mòbil per identificar perquè sigui el regal. Això és un error, no et preocupis, farem una cosa, retirarem aquest mòbil i t'ho tornarem a enviar, però aquesta vegada ho passarem per segur. Llavors això sí, em tindràs que pagar els gastos. I ahir és quan jo dono el número de tarja perquè em passin a cobrar els gastos, perquè és que jo el mòbil el tenia a la mà. O sigui.
Un suposat treballador de Correus Express li recull el mòbil i el dia següent el banc notifica a Montse que li estan intentant fer un càrrec de 800 euros. La sort que va tenir, però, era que la seva targeta tenia un crèdit limitat.
El dia següent em truca al banc, que se van intentant crear una targeta que jo tinc molt limitada solament per les compres per internet.
Sí.
No està associada a la meva compte. Llavors, que intentàvem passar un càrrec de 800 euros, en un import que em tenien que cobrar 6. Jo tenia ja els diners solament de 6, que era el que tenien que passar a cobrar. Llavors, em truca al Sabadell dient-me que estaven intentant cobrar-me 800 euros.
És llavors quan la Montse truca a Gestel, la suposada companyia amb la que havia aparaulat el pacte per beneficiar-se de l'oferta, però resulta que allà no en sabien res. Així doncs, la Montse se n'adona que ha estat víctima d'una estafa sofisticadíssima i molt ben elaborada, però el cas de la Montse no és un cas aïllat, sinó que ella és una de les múltiples persones que cada dia són estafades. Doncs últimament aquest tipus d'estafes van en augment. És per això que els experts i les autoritats recomanen que, per evitar ser una víctima més, sempre desconfiem de tot com a norma fonamental, fem servir també mitjans de confiança per contactar amb l'entitat bancària i no descarreguem apps estranyes. Entre les recomanacions també es troba canviar de contrasenya cada cert temps i afegir un sistema d'autenticació a les nostres comptes.
Saludem ara l'Anna Hernández, que és la cap del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, avui estem explicant als oients els riscs que hi ha de dependre molt i molt del telèfon mòbil. Ara ho tenim pràcticament tot dins del telèfon mòbil, tant sigui per pagar, viatjar... Això del tema del viatjar, per exemple, el que li va passar fa gaires dies amb aquest noi de Còrdoba, que es va quedar sense bateria, i a partir d'aquell moment qualsevol gestió es va convertir per aquesta criatura en un infern que va acabar amb una desgràcia. Aviam, Anna, des de la vostra experiència, és recomanable portar-ho tot al telèfon mòbil? Perquè si ens el roben o el perdem, aviam, catàstrofe, no?
Sí, doncs, evidentment, jo crec que hem de ser molt curiosos amb les dades que deixem en el nostre dispositiu, doncs precisament per això, perquè al final, si perdem el control del dispositiu, doncs pot ser que alguna persona doncs, pogués accedir a les nostres dades. El tema de notar contrasenyes, paraules de pas, etc. És un risc tenir-les anotades, doncs, per exemple, en un bloc de notes en el mateix telèfon mòbil, perquè al final s'hi poden accedir al dispositiu, doncs els estem donant accés a totes les nostres dades, pràcticament, no?
El que és cert també ara és que és aconsellable i recomanable en casos com aquest portar sempre una mica de diner a sobre pel que pugui passar, no? Perquè tots ens podem perdre el telèfon mòbil o podem quedar-se sense bateria, no? Si tens una mica de diner a sobre, doncs bueno, vas més segur, no? Que sigui...
Sí, no, al final es tracta, no, de prevenció, de protecció en tots els sentits, perquè moltes vegades doncs, paguem amb el telèfon mòbil, ja no disposem de targetes físiques o no les portem a sobre, clar. I molt menys diners en efectiu. Llavors, sí que és cert que si parlem al telèfon mòbil, doncs és una mica com que perds tots els teus recursos en aquest sentit.
Sí. Et quedes completament despullat. Aviam, ara, vosaltres que ho coneixeu perfectament bé la matèria, si perdem o ens roben el mòbil, què hem de fer de manera immediata?
Doncs de manera immediata hauríem d'anar a denunciar, de denunciar aquesta pèrdua. Evidentment, doncs, si tenim contacte amb la nostra entitat bancària, doncs, bloquejar tot el que sigui, sobretot doncs, targetes de crèdit que vinguin vinculades amb el telèfon mòbil i fer totes aquelles gestions que convinguin doncs, per tal de quedar coberts a nivell de riscos, minimitzar riscos el màxim possible.
I en el cas, per exemple, que hagin fet compres amb les nostres targetes del banc, que les tenim dins del telèfon mòbil, és possible reclamar el banc perquè ens retornin els diners o això és un procés llarg, complicat i difícil?
Bueno, en cada cas s'ha de valorar cada cas, no? Perquè... Sí, perquè està clar doncs, que si estem parlant d'una estafa a la qual nosaltres hem passat un doble factor d'autenticitat, doncs potser serà més difícil recuperar aquests diners. Mm. Llavors s'ha d'avaluar en cada cas.
En cada cas, no?
Sí que és cert que convindria doncs, anar a denunciar aquests que ens han estafat, anar a denunciar-ho i, en tot cas, a la comissaria corresponent ja assessoraran a la persona, a la presumpta víctima, doncs, de com procedir en aquest cas.
Clar. I és freqüent que facin extorsions si t'han pispat el mòbil, que et truquin dient, mira, ens has de pagar tants diners per recuperar el teu telèfon mòbil que sabem que hi tens moltíssimes coses dins.
Podria passar, sí, com també patim extorsions o a través de missatges, doncs, que rebem i ens diuen que tenen dades nostres de contingut, per exemple, doncs, sexual,
clar.
I ens demanen uns diners, ens fan una extorsió, que es diu, ens demanen uns diners doncs, per no publicar aquestes dades, i en molts casos doncs, no és real.
I també ens poden estafar habitualment a través, o mitjançant el telèfon mòbil, no? Quines són les estafes més habituals que es produeixen i sobre les que esteu treballant els Mossos? Com ho podem detectar i, sobretot, com podem evitar-ho, Anna?
Sí, doncs podem parlar de diferents modalitats. Tenim els phishing, doncs, que són estafes que realitzen per internet, són les més habituals i afecten a totes les persones. Qualsevol persona doncs, pot ser víctima d'un phishing. És important, en el cas dels phishing, doncs, recordar que mai hem de compartir informació de caràcter personal a internet, així com tampoc ho hem de fer doncs, per telèfons ni tampoc clicar enllaços que no coneixem. Val? Mm. El que cerquen en aquest cas els delinqüents és robar les nostres dades, ja siguin dades personals, sigui o bancàries, en aquest cas, i una vegada les tenen, utilitzar-les doncs, de manera malintencionada o bé per aconseguir algun tipus de lucre econòmic. Mm-hmm. El phishing, com li deia, es basa en enviar doncs, correus electrònics. En aquest cas també podríem parlar d'una altra varietat que seria l'smishing, que seria exactament idèntica al phishing, però que en aquest cas es produiria a través de missatge de text, de SMS, i en aquest cas doncs, són missatges que semblen legítims, però que, com dic, van adreçats a obtenir dades de qualsevol tipus. Per dir alguna cosa més, en aquests casos, aquests missatges, en molts casos, suplanten identitats d'entitats que són verídiques, com pot ser el cas d'una entitat bancària o una empresa, doncs, per exemple, de missatgeria o bé algun organisme públic, com pot ser, doncs, per exemple, el cas d'Hisenda durant la campanya de la renta, i a través d'un enllaç en el missatge que nosaltres rebem, ens redirigiran a una pàgina web fraudulenta on ens demanaran un enllaç i que ens demanaran introduir les nostres dades. Yeah. Val? Podem parlar també d'una altra modalitat, que seria una tercera, que seria el phishing, que seria exactament el mateix, la mateixa finalitat que hem dit anteriorment, però que en aquest cas, aquest tipus d'estafa, la via d'entrada seria la telefònica, val? Ens ho farien a través del telèfon. Però, en tot cas, sí que m'agradaria dir que cal estar atents, desconfiar dels missatges doncs, o les trucades que desconeixem d'on provenen, tot i que, com he dit abans, puguin semblar que tinguin un aspecte legítim.
Sí, sí, cal estar molt a la guait i no fer, i sobretot confirmar-ho sempre amb l'entitat que és nostra, sigui un banc o sigui un comerç. Anna, no disposem de més temps, només agrair-te que ens hagi atès en Hernández, que és la cap del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies, bona tarda, i que la gent hagi estat molt atenta a tot el que ens has explicat. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies a vostès, bona tarda.
Doncs molt relacionat amb el que ens explicava l'Anna Hernández, aquesta notícia que et comento ara que m'acaba d'arribar. La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona 6 persones pertanyents a una organització criminal que hauria estafat més de 3 milions d'euros a clients de banca electrònica mitjançant la difusió massiva de missatges SMS que contenien un enllaç d'accés a una web fraudulenta de banca online. Aquestes 6 detencions se sumen a les 9 practicades durant la primera fase de l'operació a les províncies de Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Múrcia i València. Així mateix s'han fet 4 escorcolls a la capital catalana. Fins ara s'han constatat 80 denúncies només a la província de Salamanca i més de 1.200 perjudicats a altres localitats de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Astúries, Madrid, Galícia i La Rioja. I ara parlo d'una històrica reivindicació de les comarques de Lleida i també les de Tarragona, que ja és una realitat. Es tracta del túnel del Coll de l'Illa, que apropa més les comarques lleidatanes i les tarragonines. L'obra, després de 15 anys d'espera, ja està en funcionament, però amb una assignatura pendent, la connexió amb l'AP2 a Montblanc. Estem davant d'una alegria incomplerta, però, en fi, li preguntem al Sergi Tor què suposa econòmicament i socialment per les comarques afectades l'entrada en funcionament del túnel.
Amb 15 anys de retard, que equivalen en gairebé a aquests anys d'espera als minuts d'estalvi en el trajecte de dos capitals de província com Lleida i Tarragona. El Coll de l'Illa són 22 curves. Costava més de 12 minuts de desplaçament. Avui, l'estrenat a túnel es creua amb un minut i 20 segons a una velocitat de 80 km/h amb màxima seguretat i confort. Ramon Palau viu a Tarragona amb la seva família paterna a Lleida. Un escenari molt habitual de milers de persones. I explica a COPE Catalunya que ha esperat a 15 dies un dia com avui.
Però segur que uns 10 minuts segur que hi seran. Després també per un tema de seguretat, perquè pujar i baixar el Coll de l'Illa doncs, és un tram que té la seva prioritat per les curves, per la falta de visibilitat, doncs així que tot plegat penso que serà tant per la gent de Tarragona com per la gent de Lleida, doncs és una gran notícia.
I és que, a més, el port de Tarragona és la sortida del cereal i els productes agroalimentaris de Lleida. Cada dia hi circulen entre 800 a 1.000 camions i 25.000 vehicles. Es calcula un estalvi de 700.000 hores pels conductors i de 22 milions de quilòmetres. Aproximarà a 2 capitals i beneficiarà també al sector hoteler de la Conca de Barberà, com admet Josep Ramon Aguiu, president de la Federació d'Hostaleria de la Conca de Barberà a COPE Catalunya.
L'autovia aconseguim dues coses, apropant la Conca Barberà al port de Tarragona i a la costa, i també aconseguim tenir seguretat d'aquesta nova connexió amb l'autovia.
Però tot i aquesta obra hi ha crítiques justificades. La inversió ha estat de 157 milions d'euros per part del govern central. Connecta baix a Montblanc per la A27, però no s'ha acabat d'enllaçar amb l'autopista. Una obra d'únicament a 4 quilòmetres que no s'ha fet. El president de la Cambra de Comerç de Baix, Josep Ramon Rovira, critica a COPE Catalunya que ara es doni un termini de 10 anys del Ministeri per fer aquest enllaç.
És una feina mal acabada. És a dir, pensem que tenim el Coll de l'Illa foradat després de la 27, però la 27 encara tardarà 10 anys a arribar a Montblanc. O sigui que la 27 arriba a l'Illa, s'acaba amb dues rotondes i continua per la mateixa carretera nacional 240 que hi havia fins a Montblanc els 3 últims quilòmetres per arribar a la P2. I hem d'estar realment molestos per aquesta ineficàcia del govern.
Amb una mala comunicació amb tren i deficient amb bus en pocs horaris, el transport privat és la millor opció de viatge entre les dues capitals. Hi ha quatre alternatives per carretera, però la millor i la més propera sempre tenia l'obstacle de creuar el Coll de l'Illa, que avui, amb 15 anys de retard, ja té una solució.
Sergi, una altra infraestructura que està d'actualitat aquests dies és l'aeroport del Prat i la seva possible ampliació després que ahir Foment del Treball, la patronal catalana, presentés la seva proposta que ha recollit, doncs, divisió d'opinions en tots els sectors. Els que tenen l'última paraula sobre aquesta infraestructura són el govern central i la Generalitat, i a dia d'avui encara no s'han definit clarament. El Ministeri passa la pilota a la Generalitat, que no parla d'ampliació en cap moment i es limita al govern català a proposar la creació d'una comissió.
Sí, aquesta és la resposta del govern de la Generalitat després de la reunió aquest matí de l'executiu de Pere Aragonès. La creació, abans que acabi aquest any, d'una comissió d'experts que valori totes les propostes presentades com ha de ser el futur de l'aeroport del Prat. Ja sabem que la clau de tot és l'ampliació de l'aeroport amb una tercera pista, que xoca amb l'oposició, entre d'altres, del propi Ajuntament del Prat per la protecció del Delta de Llobregat i del paratge conegut com la Ricarda. En l'anunci de la creació d'aquesta comissió, la portaveu del govern, Patrícia Platja, ha evitat la paraula ampliació al explicar quins són els objectius de la nova comissió d'experts que es crearà.
És una comissió que analitzarà totes les propostes de millora de l'aeroport del Prat. Per tant, una comissió per debatre i fixar el futur de l'aeroport del Prat, que significa com cal reordenar-lo, millorar-lo, modernitzar-lo, però sense apriorismes. I aquest és l'objectiu d'aquesta comissió, que, com deia, s'ha de constituir les properes setmanes i els propers mesos.
I, per altra banda, el govern de Pere Aragonès recupera el projecte de Pla de Barris que va crear el primer tripartit amb la presidència de Pasqual Maragall. El nou projecte, anomenat Pla de Barris en el futur, pretén la reforma d'habitatge per tal de millorar la seva eficiència energètica i habitabilitat i, segons el conseller Carles Campuzano, evitar una fractura social. El conseller afirma que la diferència d'aquest Pla de Barris amb l'anterior és que aquest crearà també la intenció d'enfortir el teixit social i que els barris amb més necessitats puguin prosperar i integrar a tot el seu veïnatge.
Deixem l'avió, agafem la xarxa ferroviària. Els usuaris del metro de Barcelona que viatgen amb el seu títol de transport veuen bé que s'intensifiqui el control de bitllets fins i tot dins dels convois. Aquesta setmana, TMB ha posat en marxa una campanya amb l'objectiu de conscienciar els usuaris sobre els perjudicis del frau que, segons dades referides a l'any 2018, representa deixar d'ingressar quasi uns 10 milions d'euros. Ens situem a les portes del metro a la plaça Catalunya de Barcelona, que diuen els usuaris ja
La majoria de persones que utilitzen el metro en el seu dia a dia estan al corrent d'aquesta campanya perquè TMB ha decidit informar-ho en els panells que es poden visualitzar tant dins del transport com a l'endent de la via. Sobre aquest fet hi ha diverses opinions. Alguns usuaris aclamen que la gent no hauria d'estar alerta.
El que no s'ha de fer és avisar, perquè jo m'agafo molt al metro i t'avisa. La setmana que ve farem campanya de ràdio.
No m'agafis avisar, estaria bé que no t'avisessin. Llavors, si ha de passar alguna cosa, que ho puguin veure.
El control de bitllets s'allargarà entre 2 i 3 setmanes i és la tercera actuació que es fa en el que portem d'any. Una gran part dels viatgers reclamen que hauria d'haver més revisions i que s'hauria de mantenir aquestes regulacions de forma continuada.
Pues a mi me parece estupendo.
S'hauria de fer regularment.
Hay que promover mucho que la gente sea consciente de que los organismos, los sistemas públicos son de todos y los pagamos entre todos.
A més, els guàrdies de seguretat es troben sovint amb agressions derivades de crides d'atenció per colar-se al metro.
Porque cuando los paramos nos agreden y entonces pues tampoco se hace nada porque viene la policía y a los 5 minutos están fuera.
No obstant això, sempre es troba algú que està en contra.
Que se cuelen, oye. Mientras no dañen a nadie, creo que eres un delito. Hay cosas peores en esta vida.
TMB calcula que el frau en els títols de transport públic suposen la pèrdua aproximada de 9,5 milions d'euros anuals, segons dades del 2019. I l'operador calcula que 7 de cada 200 passatgers es colen al metro, el que representa un 3,5% dels usuaris. Una xifra semblant a la d'altres grans ciutats europees i s'ha demostrat que el dissabte per la nit és el moment en què es comet més frau. Aquest retorn de la campanya intensiva de control no és recaudatòria. L'objectiu principal és conscienciar la població de la importància de validar els bitllets, evitar el frau i anunciar a les persones que el títol de transport inclou una assegurança del trajecte, una informació que resulta desconeguda per a molts.
Gràcies, Jasmina. Et parlo ara de la família de l'exboxejador i motorista turista Xavi Moya, que ha anunciat avui accions legals contra l'Ajuntament de Barcelona per l'accident que li va costar la vida. Han assegurat que Moya va caure de la moto per la deficient senyalització d'un carril bici a la cruïlla del carrer Aragó amb el de Sicília. Les explicacions dels familiars de Xavi Moya i dels seus advocats les ha escoltat el Sergi Paidró.
Els advocats de Xavi Moya, l'exboxejador que va morir en un accident de moto a Barcelona a causa d'un xoc amb un separador d'un carril bici, han manifestat que l'accident era evitable. La senyalització d'aquest tram en obres era deficient, el que va provocar que el conductor no veiés el volant i perdés la vida. L'advocat de la família, Daniel Bosler, ha assegurat que l'accident era previsible.
Però aquí no podem parlar d'accident de trànsit. Jo crec que avui hem de parlar de les greus deficiències que hi havia a la via, al carrer Aragó, a una de les artèries principals de la ciutat de Barcelona. El primer que tenim que dir és que el sinistre del Xavi era previsible i evitable.
Els advocats de Xavi Moya han acusat l'Ajuntament de Barcelona de cometre una imprudència greu i han demanat que es depurin responsabilitats. També volen saber quines persones s'encarregaven de dur a terme la coordinació i la conservació dels elements de seguretat de la via. Daniel Bosseler ha estat molt clar sobre les actuacions que duran a terme.
No, nosaltres estem oberts a depurar totes les responsabilitats per esclarir que el que ha passat aquí. I per això utilitzem la via penal, com no pot ser d'una altra manera. Però nosaltres entenem ara mateix que aquí podríem estar parlant, d'un presumpte delicte d'homicidi imprudent i un altre de deixació de funcions públiques, tenint en compte la reiteració que hi ha hagut d'accidents amb aquella via. I, per tant, anem a explorar.
Ja han modificat la senyalització del punt de l'accident després que s'hagin produït 7 successos més en aquest lloc des de la mort d'en Xavi.
Gràcies, Sergi. Arriba el moment d'escoltar unes bones recomanacions publicitàries i després entrem a la polèmica de si la gespa artificial és perillosa o no. D'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE.
A la leyenda de la Champions.
La Champions. Este martes desde las 8:30 de la tarde, Benfica Real Sociedad.
Ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid.
La pone un lateral, la baja un central y la revienta el otro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La gespa artificial no és una alternativa sostenible a la gespa natural. És una de les afirmacions de la professora de la Universitat de Barcelona, Ana Sánchez Vidal, que des de fa anys es dedica a estudiar els efectes dels microplàstics en el món aquàtic i que ara ha plasmat en un estudi. Coincidint amb aquest estudi, hem conegut que la Comissió Europea vol limitar l'ús de la gespa artificial, concretament la que contingui cautxú, ja que pot provocar, diuen, danys ambientals i també en la vida de les persones. A RN COPE Catalunya i Andorra hem parlat avui amb la professora Sánchez Vidal, que amb el seu estudi ha encès els llums d'alarma sobre la gespa artificial, un dels microplàstics més contaminants i perillosos, diuen. Yolanda Canales, quines explicacions us ha donat aquesta professora de la UB?
El problema de la gespa artificial no és només el cautxú, que serveix de farcit per amortir els camps de futbol, de pàdel o d'hoquei herba, per exemple, sinó també que per fer allò que simula l'herba s'utilitzen microplàstics com el polietilè, el poliuretà o el làtex, que poden arribar a l'aigua i ocasionar danys ambientals. Però no és només aquests materials físics, sinó també els químics que s'hi afegeixen perquè l'herba artificial es mantingui més temps, segons explica la professora Ana Sánchez Vidal.
Ja no és només aquests efectes físics, sinó ja els efectes més químics de tots aquests additius que els hi posem al plàstic i precisament amb gran abundància la gespa artificial perquè sigui durable, perquè duri, perquè no es trenqui, perquè resisteixi les altes temperatures, no? Llavors la carreguem d'additius i això és el que després és el que pot causar un problema més important.
Aquests brins verds que simulen l'herba es van trencant a mesura que es van utilitzant, es van desgastant i són aquestes restes les que s'endú l'aigua i poden arribar al mar. I atenció a aquesta xifra. Segons un estudi de la Universitat de Barcelona, en el que també ha col·laborat la Universitat de Cádiz, al mar fins a un 15% dels microplàstics que es troben corresponen a la gespa artificial.
Es va trencant en trossets petits i llavors quan plou això va al medi aquàtic i és el que nosaltres hem trobat al mar. Nosaltres al mar fa molt temps que estem investigant els plàstics que estan flotant i ens trobàvem aquests brins de gespa que eren molt fàcilment identificables per això, perquè eren verds, són així com aplanats, estan degradats a la punta, és polietilè, polipropilè, i és el que hem trobat al mar, que hem trobat que fins a un 15% dels plàstics que floten són restes de gespa artificial.
Microplàstics que, segons es desprèn de l'estudi, també s'han trobat al riu Guadalquivir o en Llobregat, tot i que en menor quantitat que al mar. Segons explica la investigadora de la Universitat de Barcelona, Ana Vidal, al final estem completament exposats al plàstic i no va de menjar una mica més o menys de peix. De fet, ja comencem a ingerir plàstic quan obrim una ampolla d'aigua.
Estem rodejats, vivim rodejats de plàstic.
Sí, sí.
Està envoltant el nostre menjar, vestim amb plàstic, interactuem amb el plàstic constantment. Llavors, estem exposats al plàstic i als seus compostos químics. De manera constant, el que ens arribarà pel peix serà totalment innecessari.
S'ha de tenir en compte que només a Espanya hi ha uns 10.000 camps de futbol amb gespa artificial.
Si totes aquestes advertències van agafar en força, així com també les possibles prohibicions des de la Comissió Europea, doncs esports com el pàdel, l'hoquei herba i sobretot el futbol hauran de buscar alternatives a la gespa artificial. La Sílvia Fernández ha parlat amb futbolistes, nois i noies, familiars de jugadors i entrenadors sobre les alertes amb aquesta superfície de joc.
Des que la Unió Europea va anunciar que el cautxú de la gespa artificial no estaria prohibit, sinó que s'hauria de substituir en un període de 8 anys, hi ha hagut incertesa entre els clubs i escoles esportives d'arreu de l'Estat per tal de saber quins seran els següents passos a seguir per substituir aquesta substància. Antonio Rueda, director d'una escola de futbol, ens explica en quina situació es troben actualment amb la gespa artificial.
Pues de las informaciones que han salido los últimos días por parte de la Comunidad Europea, que dentro de 8 años parece ser de que van a tener que cambiarse o suprimirse ese tipo de materiales que ahora se utilizan, pues nosotros todavía estamos escasos de información, ¿no? Un poco iremos viendo los próximos meses, los próximos años, para continuar con la práctica deportiva habitual que venimos haciendo, pues qué tipo de superficie, conjuntamente con las administraciones, van a ser de utilidad para los usuarios.
Entrenadors, pares i jugadors en els últims dies s'han preocupat per les possibles infeccions que es poden patir a partir d'aquestes ferides fetes amb el cautxú. La realitat és clara. Un cop feta una ferida, no es pot esperar a curar-la. S'ha de desinfectar a través dels següents mètodes. El Quim, pare d'un jugador, narra la seva experiència.
Primer, rentar-la amb aigua i sabó. Intentar desinfectar-la com qualsevol ferida i no tenir cura especial de res. És una ferida més que et pots fer en qualsevol lloc.
El mateix Antonio Rueda desvetlla els passos a seguir per curar una ferida produïda per la gespa artificial.
Incidimos bastante. Lo es importante lavar, sobre todo, la zona afectada, en primer lugar con suero fisiológico, luego hacerle secar, que se seque la herida, aplicarle también algún tipo de antiséptico, en este caso clorhexidrina, sin alcohol, y por último pues algunas gasas vaselinizadas para evitar que se pegue la ropa o se pueda infectar, ¿no?
La Carla, que es jugadora de futbol, també ens parla de com es va curar la ferida.
Yo me caí y me hice una rascada, pero lo curamos y no hicimos nada más, pero se mejoró, por lo menos.
Tots els protagonistes estan d'acord que amb el descobriment que el cautxú pot arribar a ser tòxic, és necessari un canvi urgent d'aquestes superfícies per poder anar segurs a jugar als camps de futbol que no disposen de gespa natural. La Gemma, mare d'una jugadora, ens comenta si veu segur portar la seva filla al futbol.
La verdad que, bueno, que no hace gracia saber que hay un producto tóxico en el césped, pero la verdad que si mi hija en este caso se cae, se hace un rasguño, pues bueno, se limpia bien la herida, se desinfecta y ya está. Lo bueno sería pues que este producto pues desapareciera y lo pudieran poner otro que no tuviera esa toxicidad.
El Raúl, un exjugador, raona per què creu que s'hauria de suprimir el cautxú.
Crec que el cautxú és una matèria tòxica i crec que s'hauria de suprimir pel fet que, perquè genera molt de mal a les persones quan no està ben regat, doncs si és tòxic crec que s'hauria de suprimir.
I per la seva part, Lian, futbolista en actiu, pensa que la Unió Europea ha pres bones mesures.
En cuanto a la toxicidad que genera el caucho, pienso que es una buena medida y un plazo adecuado. Se da un máximo de 8 años para eliminar el caucho del césped artificial. Se ha hablado de usar fibra de coco como alternativa y yo, mientras podamos seguir jugando a fútbol de la misma forma y sin tener un cambio muy grande, pues no me importaría, porque se dice que es más sostenible para el medio ambiente, y lo que nos preocupa a nosotros es que no eliminen los campos de césped artificial.
A partir del 17 d'octubre del 2031 quedarà prohibida la comercialització del cautxú, però s'haurà de tenir en compte que no es prohibirà ni l'ús del producte que estigui emmagatzemat, ni s'hauran de retirar les substàncies ja expandides pels camps de gespa artificial d'arreu de l'Estat.
Doncs mira, parlant de gespa artificial, des d'aquí el Joan Ballor. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, molts dels esports es fan amb gespa artificial, però bueno, els partits de Champions, que avui hi ha Champions, no, que no?
No.
Vinga.
Aquests són amb gespa natural. Hi ha jornada de Champions, arrenca la tercera jornada de la fase de grups a 4 dies pel Clàssic. Avui juga el Real Madrid al camp del Braga, el Sevilla rep a l'Arsenal, la Real Societat visita el Benfica i demà el Barça rebrà el Shakhtar Donetsk. La notícia és que no recupera Xavi a cap dels futbolistes lesionats per la cita. Dels que podria recuperar pel Clàssic, que són De Jong, Lewandowski, Pedri i Rafinha, cap d'ells ha entrat encara a la llista de convocats. Hi ha notícia també al Girona, que ha decidit no anar a Madrid a escoltar els àudios de l'àrbitre Ortiz Arias, àrbitre del que es va queixar respecte al tracte, i va dir que el va insultar fins i tot, li va faltar el respecte al jugador del Girona, David López. I parlarem també avui a Esports Cope amb Ludovic Fàbregas, jugador d'handbol, ex del Barça, ara juga al Vesprem, dijous al Palau, s'enfronten en partit de Champions aquests dos equips.
Escolteu Esports Cope, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
També heu d'escoltar la linterna de la Montse Rodríguez a les 7 en punt de la tarda.
Ah,
què tal, Montse?
Molt bé.
Avui hem parlat d'aquesta dependència que tenim del telèfon mòbil, que el portem a per tot arreu i ho tenim tot allà dins, i això té riscos, que es pot estafar, per exemple.
Té riscos si el perds o si te'l roben. I avui parlarem amb una advocada, la Clara Martínez, que és presidenta de la secció de dret penal del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, que ens donarà consells per saber què hem de fer en cas de que el robin o de que el perdem, perquè no només és entrar les dades bancàries, sinó també fer coses amb les teves fotos. Losada,
sí,
últimament està bastant de moda. I després
sí,
parlarem
i
del
cautxú. Del cautxú, cautxú.
Cautxú,
sí.
Que sembla cautxú, això xino.
Els camps de futbol i de pàdel, eh?
Efectivament. Doncs que
hi ha una alternativa, no?
Sí, parlarem de quines seran les conseqüències que hi haurà en l'àmbit econòmic per la retirada d'aquests camps de gespa artificial, i parlarem d'alternatives amb una catedràtica d'educació física i esportiva que es diu Leonor Gallardo.
I que té alternatives al cautxú i a aquesta gespa artificial. Montse, a les 7 i 5 t'escolten, com sempre, eh?
Doncs ahir serem.
Migdia Cope continua, Pilar Gratia Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé. Molt bona tarda.